Tot costa.
Durant la temporada canten els porters. Ai, sense anar més lluny. Avui cantarem els del Tot costa, des del Primavera Sound.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 5 de juny de 2026, el dia que, ja fidels a la tradició, fem el Tot costa per tercer any consecutiu des del Festival Primavera Sound, al Fòrum de Barcelona. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, hi ha ambientet ja, eh?
Sí, hi ha força ambient i, de fet, et diria que no estan sent els millors dies climatològicament parlant i que li expliquin el Primavera respecte a ahir, però ha estat una tarda prou maca i van entrant riuades i riuades i riuades de gent, segons tu, amb un perfil més baix que d'altres anys, però de millor.
Perfil estètic.
Les vestimentes,
sí,
estèticament.
Però mira, justament ara no és el meu millor moment per dir-ho.
Jo crec que de tant en tant es veu algú...
Hi ha algú que puja al nivell i sembla
exacte.
Que vagi al... Com era el sopar aquell del Metropolitan? La Met Gala.
La Met Gala, sí.
Una mica seria això. En fi, hem vingut a parlar de música, també d'esport, amb músics, amb esportistes, però abans, també fidels a la tradició, Sònia, què ens expliques?
Doncs que la selecció espanyola, ara parlaves tu de l'amistós d'ahir, marxa avui cap als Estats Units per disputar aquest Mundial. És veritat que no ho ha citat.
Això ho ha dit vostè.
Val, d'acord. Doncs abans jugarà un amistós a Mèxic i el primer amistós de preparació que va ser ahir va empatar a un Mirac. I has dit alguna cosa així com els porters canten de vegades. Mm. Bé, doncs ahir Joan Garcia va cantar, no va estar gaire encertat en el gol d'Irac. En tot cas, sí que tenim una notícia positiva, que és que Ferran Torres va marcar. Ja sabem que Ferran Torres, quan arriba a la selecció espanyola, s'entona molt, molt ràpid i, de fet, és un dels fixes de Luis de la Fuente.
Quina arrencada, no? Aquí, pim-pam, repartint. Joan Garcia, Ferran...
Però Ferran és en
Ferran
positiu.
Amb el Barça ha fet molts gols aquesta temporada.
També, però Ferran, on és infal·lible, és amb la selecció espanyola. Jo crec que les seves xifres amb la selecció espanyola sempre estan molt altes.
Has donat a entendre com que
no,
uns marca gols i amb altres no.
No, en absolut. No era aquesta la intenció, en tot cas.
Després,
al contrari, era un elogi per contrarrestar que Joan Garcia potser no va tenir la seva millor nit.
En temps de tertúlia aclarirem conceptes més endavant.
Tot això, la selecció espanyola femenina juga a les 9 del vespre contra Anglaterra, a Palma, en un partit de classificació pel Mundial. El combinat espanyol, que compta amb 7 catalanes, necessita la victòria per un mínim de 2 gols per dependre de si mateix per aquesta classificació, per posar-se per davant d'Anglaterra. I el Barça ha fet oficial que el 13 de juliol començarà la pretemporada. Ho farà amb Ferran i amb Joan Garcia, dos de les seves estrelles blaugranes.
No crec.
Segurament no.
Bé, sí, teniu raó. El 13... Bé, depèn de com li vagi també
Home,
a Espanya al
sí.
Mundial.
Molt malament.
Però en principi...
Hi hauria d'anar a Espanya perquè...
Sí, en principi sí que... És veritat que els primers dies probablement no hi seran. Aquest any no hi haurà gira, però sí una estada, concretament a Sant George's Park, on ja el Barça ha fet més d'un estaig, del 27 de juliol al 3 d'agost. A Primera Federació, el Sabadell rep a les 9 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a segona. A l'anada, victòria blanca per 2-0. Tenen complicat els arlequinats. I, per cert, que Pablo Alfaro ha anunciat que marxa, un cop aconseguit l'objectiu de mantenir el Nàstic a la categoria.
Sí, ja ens va explicar el dia que el vam entrevistar que si fos per ell encantat, però fa l'efecte que el Nàstic no ha acabat de quedar convençut amb les prestacions del tècnic aragonès, tot i que al final ha acabat aconseguint l'objectiu de mantenir-nos a Primera Federació.
Encara un apunt, l'Espanyol femení ha ampliat el contracte de la lateral Lucía Vallejo fins al 2028. En bàsquet, la penya intentarà igualar aquest vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia, l'Olímpic de Badalona. Els verds i negres estan obligats a guanyar per forçar el desempat. Ja sabeu, com tots aquests quarts de finals amb representants catalans, a partir de les 9, per l'app i el web de Catalunya Ràdio, pel digital, també per la plataforma 3CAT, podreu seguir aquest partit. El Barça està obligat a guanyar demà la pista de l'UCAM de Múrcia, si vol passar a les semifinals, després de caure ahir al Palau, ho vam viure al Tot Costa. Sí,
per cert, que ens va atropellar el directe, però revisat el tram final de partit i escoltant Xavi Pasqual, l'arbitratge dels últims 30 segons, com diria Núñez, és de juzgat de guàrdia.
També hi haurà tercer partit a l'eliminatòria entre el Tenerife i el Madrid. Aquí tu, si veus, aquí vas pronosticar bé. Guanyar, tu ja ho deies que hi hauria tercer partit i que segurament passaria al Madrid. Això ja ho veurem, el tercer. Però de moment, en el d'ahir, que era complicat, el van guanyar. El Barça d'handbol s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei en vèncer l'Atlètic Valladolid per 38-24. S'ha lesionat Jorge Sikusa, un esquins al turmell esquerre una setmana de la Final Four de la Champions. L'he preguntat al Salmurri i es veu que no hi haurà problema, en principi, perquè pugui jugar, que es recuperarà a temps. Ara em mira i riu, però és el que m'ha dit abans. L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al guanyador del duel entre el Nava i el Ciudad Encantada, que ha començat a 7:15. El resultat encara és molt igualat i queden alguns minuts pel descans, per tant ja després us explico què ha passat. En tenis, a Roland Garros, el barceloní Granollers s'ha classificat per la final de dobles amb el seu company Horacio Ceballos. Volen reeditar el títol i a la final s'enfrontaran el finlandès Elio Vara i l'anglès Patten. Al quadre individual ja tenim el primer finalista masculí. Zverev ha guanyat Mensik en 4 sets. L'altre finalista sortirà de la semi-italiana entre Covoli i Arnaldi. Sembla ser que sí, que aquest cop Zverev guanyarà el Roland Garros.
Jo m'esperaria fins l'últim revolt.
La final femenina la jugaran Andreeva i la polonesa Chualinska. Marc Márquez ha liderat el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, però el segon, el que comptava de la primera jornada, s'ha quedat a 7 dècimes del pilot més ràpid de Pedro Acosta. Marc Márquez ha declarat que avui no ha tingut les millors sensacions i que es reservava per demà. Demà, a les 11, la classificació, a les 3 de la tarda, la cursa sprint en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Doncs aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que avui...
Espera, mira, que m'apunta el Marc Andrés, que Arnaldi s'ha retirat per un virus. Per tant, ja tenim final de Roland Garros.
Covoli.
Zverev Covoli.
Bé, era el que estava previst, tan bon punt van començar a caure les patums del quadre. Veurem de què són capaços l'italià i l'alemany en aquesta final de diumenge. Ara sí, aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que avui té una pregunta musical com no pot ser d'una altra manera.
Sí, aprofitant que som aquí al Primavera Sound i que barregem música i futbol, per ser, per exemple, ara fa una estona, com que s'apropa al Mundial, jo veig algunes samarretes de futbol mundialistes, hi ha un noi amb una samarreta del Brasil de Ronaldinho.
Sí,
encara té tirada, Ronaldinho.
Ja,
eh?
Això ja no és la primera brasilera que veig i n'hi ha força sovint passejant amb samarretes del Barça, que és una cosa que a mi sempre em crida l'atenció anar a un concert amb una samarreta del Barça. Però...
Se'n diuen tendències de moda, Costa. I va haver-hi una tendència... Bé, ara hi ha una tendència de portar samarretes de futbol, està clar. Però les samarretes del Barça... Sí, amb els concerts.
I també hi ha tendència d'anar amb banyador a un concert.
El Primavera Sound.
El Primavera Sound, tot és tendència.
Tot és tendència.
He vist molta samarreta a l'Arsenal.
Home, clar, si no se la posen ara, no se la posaran mai.
Bé, doncs la pregunta que us fem és amb quin gènere musical associeu el Barça de Flick? I us oferim 4 opcions, però de gèneres n'hi ha molts i, per tant, ens en podeu dir els que considereu. Rock and roll, que potser seria el més evident, pop, música urbana o música clàssica. Amb quin gènere musical associeu el Barça de Flick? Jo ara estava pensant sobre aquestes 4 opcions i potser el Barça de Guardiola l'associaria amb música clàssica, com molt harmoniós, tot plegat.
Sí, el de Flick.
Jo clàssica em costa, però vaja, després la Sònia ens dirà com estan els percentatges i què és el que ha vist majoritàriament la nostra audiència.
Molt bé, doncs des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a aquesta edició especial i anual del Tot Costa des del Festival Primavera Sound de Barcelona. A la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
avui en la companyia de, com a mínim, dos habituals dels divendres. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, molt content de ser el possiblement millor tot costa de l'any de cada temporada.
Que siguem un programa d'esports i que et sembli el millor programa que fem és el d'avui, no sé si diu gaire bo de nosaltres.
Ell ho diu com una lògica. Perquè sabem que ho diu des del carinyo més profund, però hauria de ser ofensiu.
No, ja sabeu que ho dic absolutament sincerament, fins i tot us vaig proposar que el primer any que ho vau fer el presentéssiu a concursos, perquè és que, a premis, vull dir, perquè és que l'habilitat que teniu per combinar una cosa aparentment tan poc combinable com l'esport i la música moderna...
Això, en part, és gràcies als que ens acompanyeu i als esportistes i músics que han passat en altres anys i que passaran avui també en aquest Tot Costa especial. Lady Gemerrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Per fi ho has aconseguit, Gemma.
Per fi.
Perquè portar anys reclamant la Gemma.
El meu primer primavera.
Ah, però és que aquest any cau en divendres.
Sí.
És cert.
Encantada.
Normalment el feien en dijous.
Encantada. Al Cruïlla he vingut més, però és la primera vegada que vinc al Primavera Sound i les pintes m'agraden, eh?
Són interessants.
Estic molt entretinguda. molt entretinguda.
És un públic diferent el del Cruïlla, eh?
Molt diferent.
Sí, estic d'acord.
No és un habitual del divendres, però quan fem Primavera Sound, posa el peu a la porta. Sí, senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda. Molt d'acord amb Bernat Soler, amb que és un dels millors dies del Tot Costa, no perquè es faci un contingut dolent els altres dies, sinó perquè es pot barrejar les dues coses. Per tant, és un dia fantàstic.
La de cops de colze que ha hagut de fer Gerard Tautet per ser avui aquí. A la seva època com a central era bastant més fi que les maniobres que arriba a fer.
Jo t'he de dir que no et recordo cap altre divendres de la temporada. Tu els divendres sempre estàs ocupat.
És completament mentida, perquè sabeu que el joc de l'Oleart, que es volta per aquí, no n'endevino ni una, i alguns dies he vingut.
I, en canvi, quan et demanem qui t'interessa del programa del Primavera Sound, sempre tens propostes que desconeixem. Recordo un any que estaves emocionadíssim amb The National.
I segueixo estant-ho. I era el mateix any que hi havia l'Anna del Rei, per tant vaig fer doblete. Aquest any, The Cure, avui.
The Cure, que el podeu sentir íntegre avui a ICAT. Els nostres cosins germans l'emeten íntegrament perquè... ho dic per aquells que no tinguin la sort, com el Gerard Autet, que serà allà, on quedes, oi?
Tot i que no estic, no sóc un no, o sigui, no tinc el nivell de The National, diguéssim, que m'agrada molt i sóc fan des de fa molt temps, amb The Cure, no negaré que conec les 3-4 que em fan gràcia i poca cosa més. Demà Goril·les molt millor, ex-ex, demà, ho veurem.
Demà també hi ha Massive Attack.
Massive Attack era ahir.
El van cancel·lar i no sé si l'han...
I han retornat el diners.
Sempre hi ha un gran cartell del Primavera i és un ambient que a mi m'agrada.
Molt bé.
Per aquí...
ja fa per tu.
Doncs de seguida...
Modernet.
Tu, Bernat, que ets un clàssic de Cure o tens alguna altra...
Jo, és que són els únics que conec. Que té el problema. Perquè, clar, llegeixes la llista de... És molt modern i molt... Bé, però The Cure,
Ha passat per aquí fa uns minuts el Marc Serra, el nostre company de 3CAT, i anava Slow Dive, que estan tocant ara mateix.
També em sona una mica, però no sóc tampoc.
Slow Dive, grup, també.
Nosaltres no podrem, perquè grup, som aquí al Tot Costa, però justament ara estan tocant.
Jo conec els Mondo Duplantis.
Ara...
Però, conec el saltador de perxa.
Jo des d'avui també els conec.
Ara traurem el cap
a... Addison Rae, que també m'agrada.
Addison Rae és avui?
Sí.
Sí.
Diet Pepsi, la cançó de Diet Pepsi, no sona?
Uf, jo no,
Segur que si l'escolteu, us
això
sona.
Pot ser.
Això què és, a l'hora de The Cure? És més
és a les 9, és a les 9.
Mira, doncs quan acabem aquí...
Per què The Cure, que no la tenim?
Ara un quart d'11.
Hem de fer temps, anem a sopar una miqueta.
Sí. Però hi ha Addison Rae.
Addison Rae és una de les noves divas joves del pop. No a l'alçada de Chapel Ron, perquè Chapel Ron és ja...
Chapel Ron va venir l'any passat.
Sí.
Quina ràbia.
Quina ràbia.
Exacte. En fi, aquests són els gustos dels nostres col·laboradors d'avui. Evidentment, parlarem-hi molt de música, també... d'esport, però abans, i com fem cada dia, és obligatori recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Que bé que entren els Beatles, estan aquí al bell mig de Liverpool.
No són els Beatles?
Ara el nostre convidat ens pot ajudar.
Michael Robinson, bona tarda.
Bona tarda. Puede ser Jerry and the Pacemakers?
Sort. Te hemos traído para esto, Michael.
Sort al Michael Robinson.
Tot costa una dècada.
Després el Michael Robinson, que era un tio generosíssim, va dir, hay un punto que se parecen los Beatles y Jerry and the Pacemakers, i en tot cas, benvinguda sigui la pífia de servidor, si és per recordar de tant en tant que un dia vam poder conversar amb el gran Michael Robinson al Celsia.
Aquí el Salva Pó ha tingut mala llet. Sí. Just el dia d'avui anar a deixar-nos en evidència.
Està acabant la temporada, la temporada contrariat. En fi, fets els honors, ara i aquí, arrenquem.
Dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Friday, I'm in love. Aquesta és una de les que coneixem, eh?
Exacte.
Autet.
Aquesta tinc un parell més.
És que...
La tocaran, no, avui?
Exacte.
No aniran de...
Sí. No, avui som especialets i les conegudes no... A veure, que es veu que acaben de treure un àlbum que és... No en tinc ni idea, però diuen els experts que és un dels millors que han fet, i mira que n'han fet uns quants.
És com una edició una mica... Que crec que el Salva Pou és el meu dealer
de
música. Anem-ho a especificar bé. I crec que ha tret un CD que em va enviar, que és molt bo, la veritat. Vaig escoltant-lo aquesta setmana.
La qüestió és que venen, evidentment, a presentar el seu disc, però esperem que toquin els clàssics d'ahir, d'avui i de sempre, com aquest Friday, I'm in Love, que és una de les cançons més boniques, la meva opinió, que s'han escrit i que s'han cantat. Abans d'entrar en matèria esportiva, ja corren per aquí, avui sí que han volgut venir la Laia Tudel i el Ramon Salmurri, abans...
El Salmurri ve vestit de primavera.
Sí.
Exacte.
Sí.
Ve al nivell, està al nivell, sí, de tot el que havíem passat.
Porta una samarreta d'aquestes de rejilla, que està estupendo.
Li surt el mugronet.
Va. Abans d'enfocar la part esportiva d'aquest Tot costa d'avui, evidentment hem de treure el cap a què està passant a la zona dels escenaris. Allà hi tenim la nostra enviada especial, la Sònia Oleart. Hola, Sònia, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
On pares?
Doncs mira, sóc molt a prop de l'escenari que hi ha entrant, just on hi ha les plaques solars d'aquí del fòrum. I bé, us he de dir que vosaltres esteu arreserats, us vinc escoltant des de que heu començat, evidentment, esteu mm-hmm. molt arreserats, fa mm-hmm. molt vent, mm-hmm. el dia està més aviat lletxot i comença a fer fred.
Ja bé. Tens fred, Olear?
Vosaltres esteu a la mar de bé, aquí, amb una carpeta... Bé,
carpeta.
Punt 1, punt 2. Ah. El tema samarretes de futbol està obsolet. O sigui, en comparació
a fa
dos anys, les samarretes de futbol, i a més m'he trobat Andrea Ors, que és una representant
exacte.
Perfecta.
Veritat,
avui, i no en porta.
Això ja diu molt.
Sí, sí.
Samarretes, més aviat, poquetes, molt poquetes.
Nosaltres, que som uns...
Ara, modalets...
Haguéssim vingut així.
No, Sònia, perquè no
esteu... Avui haguéssim vingut amb les samarretes de futbol pensant calla, no passarem desapercebuts.
No,
doncs, cop ens trobaríem sols. És
no, avui per venir aquí una mica a nivell, Roixet. Hauríeu de portar unes botes,
tipus vaqueres,
curtetes,
altes,
sí,
bueno, botes altes. Tipus pneumàtics, també he vist
unes quantes. I una mica de maquillatge, per anar una mica, posar-vos una mica a to. És a dir, aquí nosaltres som els que més cantem de tot el Primavera.
Tu també vas amb reixeta, com el Salmurri.
Jo vaig amb una reixeta molt sexy, sí. M'he posat adient a l'ocasió.
Sí, sí.
Dit això, escolta'm, ara ho comentàveu, el plat fort d'avui és The Cure, que s'esperarà que nosaltres acabem per començar a tocar, ho farà a les 10 del vespre. Uh-huh. En total passaran per aquí uns 400 artistes, prop de 300.000 persones trepitgen aquesta zona entre tots els dies que se celebra aquest Primavera Sound. Entre els artistes n'hi ha molts, de molt coneguts i molt, molt famosos, encara que potser nosaltres no els coneixem tots, i n'hi ha d'altres molt emergents. Molt emergents, com un que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que es diu Mondo Duplantis. I jo he pensat, ostres, ves a veure qui són aquests de Mondo Duplantis, perquè ves que no tinguis una sorpresa i sigui el saltador de perxa, rècord del món, perquè ell també canta. Podria ser que hagués vingut avui a participar al Primavera Sound.
El rècord mundial de perxa?
Sí.
És artista, també?
És artista, també. És una persona molt polifacètica, que fa moltes coses.
I salta molt, eh?
Salta i canta. I les dues coses veu que les fa... una millor que l'altra, crec, però cantar també canta bé. Però vaja, a veure, deixeu-me un moment. Vosaltres d'on sou?
Vale, yo soy de Murcia. Y la mitad somos de Murcia, pero ahora en Madrid. Ahora vivimos en Madrid.
Muy
sí.
Bien. Me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué os llamáis Mondo Duplantis? Mondo.
Bueno, pues me encanta el nombre. ¿Sí? Y bueno, yo no veo nada de deportes, pero lo vi en la tele y me encanta el nombre. Me pareció muy bonito, muy sonoro. Y dije, para mí.
Ah, o sea, que no es porque tú seas admiradora.
No.
¿Sabes quién es por eso, no imagino?
Sí, le reto a...
Porque sabes que él también canta, ¿no?
Claro, por eso. Él tenía ya la pértiga y tenía el nombre que yo quería y no le valió con eso. Quiso también sacar música. Eso ya... Pero yo tengo el nombre en la música.
Ah, lo tienes tú.
Le reto a que sepa de mi existencia. He escrito por Instagram varias veces, pero no me he contestado.
Ah, muy bien. Oye, entonces, ¿cómo es que estáis hoy? Porque sois un grupo muy emergente que acabáis de aparecer un poco, ¿no?
Sí.
¿Cómo es que estáis hoy aquí en el Primavera Sound?
Yo te puedo decir por qué creo. O sea, yo creo que para empezar le gusta a Guitarrica de la Fuente, que ha organizado esto. Porque suena de puta madre, pues por ejemplo porque lo ha producido Roy y bueno, porque yo creo que mola.
¿Qué tipo de música hace?
Son fricadas, ¿no?
Fricadas.
Como para los que les gustan las producciones.
Sintes, guitarras, groove box.
Para los amantes del sonido.
Los amantes del tape y de la radio.
Está mezclado en analógico, somos gente que le gusta mucho el sonido.
Bueno, espero que tengas suerte y algún día puedas hablar con Duplantis.
Muchas gracias.
Doncs mira, aquestes són les paraules d'aquest grup, que justament ara, en aquest moment, estan tocant en directe aquí a la Didas Yard, on mentre ells toquen hi ha gent jugant a futbol.
Molt bé, doncs fins aquí les connexions entre música i esport en el programa d'avui. No és bé, és broma, n'hi haurà...
Són molt alternatius i molt el sonido i el tape i no sé
encara,
què, però...
Encara no han tret disc.
Però per si de cas, Sònia, Duplantis, ells ho posen en separat, eh? Duplantis,
sí.
Perquè
sí, sí.
No fos cas que...
Algú es pensi que és ell.
Que el senyor Duplantis de veritat digui, escolti, vostès estan utilitzant el meu nom.
Sí, no? És veritat, clar.
Sí, sí.
Molt bé, per cert, hem començat fent cunyeta perquè en general som senyors i senyores grans de com vesteix la gent que ve aquí al Primavera, però crec que s'ha de dir que és un superesdeveniment que té la ciutat de Barcelona. És veritat que ve molta gent de fora, però també n'hi ha molts d'aquí, i és impressionant l'estona i estona que fa que va arribant gent a aquest recinte del fòrum per gaudir de la música, que evidentment en tenen per donar i per vendre. Canviem el xip i el posem una estona al xip esportiu. Crec que l'estudi de Catalunya Ràdio tinc el Sergi Andreu. Hola, Sergi, bona tarda.
Hola, Costa. No, estic a punt, estic aquí amb tu. Em pots sentir, però no sóc a l'estudi, eh?
Ah, d'acord.
Acabo de sortir d'un acte...
Ah, d'acord.
Que ha muntat el Barça, que és la inauguració del pavelló de gel provisional que hi ha aquí en aquests terrenys sota la Diagonal, relativament a prop del Camp Nou.
Ah.
I en aquest acte, que ha estat presidit per Rafa Juste, hem pogut parlar amb ell molt breument a la sortida, i hi ha un parell de declaracions que m'agradaria que escoltéssiu, perquè li hem demanat, en primer lloc, sobre l'afer amb l'Atlètic de Madrid, aquells tuits que recordareu fent befa del Barça i de l'oferta que li havia fet o que li podria haver fet el Barça per Julián, i Juste ha respost això que sentireu ara.
Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser... Crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuo donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
I en segon lloc, li hem preguntat si aquest afer canviava o condicionava d'alguna manera els plans del Barça per fitxar Julián Álvarez. i la resposta ha estat aquesta.
No, no, això no convia cap pla. L'educació no té res a veure amb els plans esportius, que porta molt bé el senyor Deco, i per tant vull dir que continuï fent aquesta gran tasca que està fent, i nosaltres fer l'altra, que és la donar el que fem amb la gent, no? Aquesta responsabilitat que el Barça sempre té.
Per cert, que sobre les eleccions del Madrid també li hem preguntat, però no hi ha volgut entrar gens i ha llançat pilotes fora.
Molt bé, doncs comunicació d'emergència amb el Sergi Andreu a la nova pista de gel que acaba d'estrenar avui, amb les paraules de Rafael Juste, que, si no m'equivoco, són les primeres des de fa una setmana quan... No,
des dels tuits de l'Atleti de Madrid, jo diria que sí, que per això li pregunten.
Juste, i gairebé diria que qualsevol altra veu del club... Bé, és evident que al Barça no li podien caure bé el festival de tuits i, si vols, faltes de respecte. I ha quedat dit per part de Juste, que també ens ha deixat dit que no hi ha canvi de plans respecte a l'interès per Julián Álvarez. Sergi, gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
Aquí al Primavera Sound incorporem una veu a la nostra taula per expressa petició. L'any passat hi vam parlar brevíssimament i va dir, escolta, a mi no em pregunteu pel festival, jo vull venir a parlar de futbol. El que passa és que és una autèntica autoritat del festival. És el fundador i director del Primavera Sound, el Gabriel Ruiz. Gabi, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Què tal, com estàs?
Pues bien, aquí ya por fin cumpliendo mi papel de cabeza de cartel.
Ara.
La tertulia futbolera se me ha de tener a mí, seguro. Claro.
Doncs mira, has vingut en el moment...
Hoy jugamos en casa.
Has vingut en el moment ideal, perquè ara en un moment parlarem de l'Atlètic de Madrid, de l'actuació dels culers ahir amb la selecció espanyola i una mica de les eleccions del Madrid. Abans, Gabi, dia molt atrafegat per les inclemències meteorològiques, o avui estem més tranquils?
No, hoy ya estamos tranquilos. Ayer fue un día complicado, pero bueno, va en el sueldo. De vez en cuando te viene un día de estos. O sea que se aguanta y para adelante, pero hoy ya, hoy y mañana, perfecto. Todo.
I després de tants anys, vaja, com que ja ho dius que ven el sou, m'imagino que ja està preveure que algun dia...
Sí. Aquí, un día tan malo como ayer no había pasado nunca. O sea, generalmente te puede llover un par de horas, una tormenta mala, pero es que ayer fue un frente de todo el día, con viento. La lluvia, mira, para de cara a los conciertos la lluvia se soporta, pero el viento, rachas de 80 kilómetros por hora y persistente, que no fue un momento. Pero bueno, lo que te digo, de vez en cuando pasa y se...
Y la seguretat és lo principal y ho teniu claríssim,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, un momento que no se podía seguir, pues no se puede seguir, no se puede seguir.
I avui la festa continua, The Cure, Addison Rae, que li agrada a la Gemma. Demà, aquí m'has dit, Gerard, que...
Demà Goril·les, execs.
El festival que no para. Va, Gabi, començo per tu amb el futbol. Tu fitxaries Julián Álvarez?
Por ese dinero, no.
Sí, més de 100 milions, re.
Ni siquiera me acercaría a eso, ¿eh?
Caram.
Bueno, yo también me dedico a gastar dinero en grandes estrellas. Y hay un momento que tú tienes que saber cuadrar tu presupuesto. Y no sé, por lo que me parece a mí, o por lo que hemos estado viendo este tiempo, el Barça no está para soltar 100 millones. En un jugador que tampoco me parece un 9 puro, porque no es Lewandowski.
No.
Creo que Lewandowski ha dado un resultado fantástico. Y es un jugador que lo veo más jugando en banda, viniendo un poco de atrás, y creo que tenemos a Fermín, tenemos a Olmo. Yo creo que ese no es el jugador que necesitamos.
¿Tú quién no ficharías?
Yo, sinceramente, no ficharía ningún 9, o sea, tendría trabajo de secretaría técnica, que ahora Deco sacase, pues mira, me traigo esto de no sé dónde, pero no iría a buscar un 9, porque no veo en el mercado un 9...
Sí, pero
a precios razonables.
Ni Harry Kane, ¿eh?
Bueno, Harry Kane, si pudiésemos hacer una jugada en plan Lewandowski, sí, claro, evidentemente, me parece el jugador que podría jugar en el Barça. Pero no Julián. Pero no Julián.
Sí,
Julián me parece un pedazo de jugador, pero no te asegura una cantidad de goles, que es lo que hace falta al Barça.
Mira, Gavi, pero tú que parlabas de cuadrar presupuestos, ¿tú prefereixes pagar 80 per Kane, que té 32 anys, a 100 per Julián, que és força més jove?
No, no. pagaría por ninguno de los
per cap dels... És a dir, tu, no. Kane, màxim 40 milions, eh?
Sí, a un precio razonable, poniéndole un buen sueldo y amortizando unos años, que nos puede dar 3-4 años buenos. Pero si no, no me volvería loco. Yo veo que nos falta un central zurdo. Yo creo que con un central zurdo y algo para reforzar ahí, pero, hostias, que tenemos a Deco. Que trabaje y traiga algo de 30, 40 millones que nos sorprenda.
El Gavi, perquè té la visió empresarial i fa números de gastos i el que et pot retornar, no? Jo, com que jo em centro a nivell de rendiment i de 4-3-3 i veure si encaixa o no encaixa, jo, Julián, és un sí claríssim.
Però per aquesta quantitat.
Sí, però és que, clar, jo no
tinc aquesta visió empresarial. Clar, tu dius futbolísticament.
Jo estic dient, ja, però, a mi sí que m'encaixa a nivell futbolístic.
Però tu has de pagar gol, sí, no?
Sí, però a part d'aquest tram, que ha tingut un tram d'aquest any que no ha garantit gols, sí que va començar bé, ha acabat bé, Julián.
8 gols a la Lliga,
jo penso,
Gerard.
Jo penso que és un jugador.
Però bé, vens d'un Lewandowski que t'ha fet 30 per temporada, eh?
Jo crec que Julián, si ve al Barça, no estarà lluny d'aquestes xifres.
És veritat que Rafinha
bueno, meva,
el Leeds no marcava tants gols com ha marcat el Barça.
Bueno, és una qüestió de fer, també. Es creuen que en el Cholo Simeone, com no tenia feeling, no funcionava, però que en Flick explotarà.
A mi amb la visió de
són believers.
D'un jugador que a mi el que m'agrada de Julián, a part que és la mobilitat que té, la pressió que també fa a nivell defensiu, com executa dintre l'àrea, executa rapidíssim. Control xut, focalitza porteria entre els tres pals, per tant, jo crec que tindrà moltes més ocasions al Barça que l'Atleti de Madrid. Per mi és un jugador espectacular, per mi és el fitxatge del Barça. No sé si s'arribarà a preus i això, la visió aquesta comercial no la tinc tant. Em centro en el rendiment que crec que pot donar.
Però jo crec que ha dit una cosa que no, segurament si en les setmanes de tertúlies que portem no l'havíem dit, però que és veritat, al final tenim el Barça té un director esportiu,
sí.
Deco, que evidentment se li exigeixen moltes coses, però una de les que se li hauria d'exigir al director esportiu del Barça, com de qualsevol equip, és fer descobriments, no? Exacte. És a dir, trobar jugadors que dius, ostres, ningú el coneixia, bueno, o només els més experts, i de sobte, però, ostres, et ja fa una bona...
No, no, mira, no. Recuerda cuando Chiqui trajo a Márquez, sí, a Deco, que era una estrella, però que...
Bueno, del Porto,
sí, però Deco venia de ser de campió d'Europa amb el Porto.
Sí, però con el Porto, no estábamos hablando de una estrella mundial.
No, això no.
Fueron fitxajes que reforzaron un equipo que después fue campeón d'Europa.
Eto, que venia del Mallorca.
Eto de Mallorca.
El canvi de rasant d'aquell Barça el fan Eto
y Deco. Y a mí me gustaría pensar que tenemos una secretaría técnica que trabaja todo el año y que tenemos una serie de jugadores que a mí ahora me sorprendan, me digan, no, hostia, soy un jugador, en Grecia.
Sí,
alguna apuesta se ha de hacer.
Y después reforzar, porque creo, sinceramente, que lo de Íñigo este año se ha notado mucho, ¿sabes? Que Gerard Martín ha hecho una temporada buenísima.
Molt bona, sí.
Pero necesitamos algo más atrás.
O sigui, tu fitxaries abans un defensa que un davant.
Jo totalmente.
Molt bé.
Gavi, tu mires tots els partits del Barça?
Sí.
Gavi és molt... Jo l'he vist anant a finals de l'AVE, allà...
Sí.
Este
año me pilló la ida del Atlético de Madrid, creo, la ida o... Sí, la ida.
¿De Copa
me pilló
o
en un
de
avión.
Champions?
La de Champions. Mm-hmm. Me pilló en un avión y no la pude ver. Pero creo que habría visto todos los demás partidos.
O sea, exacto.
No, suerte que cogí el avión y así me ahorré ir a campo a Madrid.
Escolta, defensas y davanters. ¿Bernardo Silva te agrada?
Vamos a ver, Bernardo Silva es mi jugador favorito de la última década.
¿Ah?
Eso claro, ¿vale? O sea, que...
Sí, que si ficha para el Barça tendrá las puertas del Primavera
Obert. Cuatro o cinco años que luchaba porque viniese y cuando he hablado con el presidente siempre se lo he dicho, hemos de fichar a Bernardo. Pero Bernardo tiene ahora 32 años y es lo mismo otra vez. Si él viene por un precio adecuado...
Ben lliure. Si ve, ve lliure. Sí, però clar, el sou.
Però el sueldo más la prima de fichaje nos vamos a un dinero para un jugador que dentro de lo que yo pienso sería, entre comillas, suplente.
Sí.
Porque es el único recambio que veo así fácil para Pedri, porque a Pedri hay que darle... Pero si no, va a quitar a minutos a Olmo, ¿sabes?
No lo
per la banda Fermín, de la MIM pot jugar...
A Fermín, sí,
quan la ment descansi,
però, o sea, al final te vas a ir a 17, 18 milions per temporada.
Jo aquí veig un vicepresident econòmic,
No m'ha passat per alt que quan parlo amb el president, vull dir, tens diàleg fluid amb la...
Hombre, me ven tantos partidos que... soy el típico pesado.
Aleshores, creus que vindrà o...?
Jo crec que no.
Creus que no vindrà, eh?
Jo crec que no.
És a dir, que el president ha dit que no.
No lo he hablado con él, ¿eh? Y por lo que veo, todo el mundo está diciendo que sí, pero yo creo que al final por un tema de números no va a venir.
Que no surt, ¿no? No surt
yo creo que no. Vaya, me parecería...
A mi em semblaria bé tenir un recurs, un pla B per si Pedri se'n costa.
Sí,
però clar, no però... sé si és molt car.
Ah, un pla B a preu, com diu el Gavi, de 17 milions anuals.
És que és el que diu el Gavi, que aquestes oportunitats de mercat, en el moment que els fitxes dius no, perquè el Barça no paga res. I al cap de 3-4 anys et diuen no, és que Christensen és de les fitxes més altes de la plantilla, perquè clar, va venir lliure.
Però... Sí. Vienen con letra pequeña.
Clar, exacte.
En això és indiscutible que és així, però Christensen no era el millor central d'Europa, ni un dels millors centrals d'Europa.
Ni Bernardo Silva a dia d'avui és el millor mitja punta d'Europa.
El millor no, però
és un molt bon
futbolista. És un jugador d'absoluta elit. Vaja, jo crec que no és comparable.
Saps què passa? Que no li firmaràs ni per una ni per dues temporades.
Acuérdate de Gundogan. Mira que me gustaba Gundogan y el año que hizo en el Barça tampoco y la vuelta se la devolvimos ahí al City.
Però és veritat que Gundogan va anar a caure al Barça en un any en què res va funcionar. Jo no sé si tindríem el record que tenim de Gundogan en un altre... Vaja, l'any abans, que és quan el... Sí. O l'any després, que és quan el Barça...
Però ell vol al City, tampoc té un bon any.
No.
Jo crec que ahí se la devolvimos a Pep.
Aquest és el risc de Bernardo. Per mi és l'únic risc, que arribi aquí i ja estigui de baixada.
A mi m'encanta Bernardo per salir del banquillo, per cobrir a Pedri, sí. Per segon que partido, l'experiència que tiene, i m'encantaria verle. Ja us he dicho que soy superfan, però no a ese precio.
Suplent a fitxa de titular, és el problema que té.
Una pregunta, abans, tornant al teu terreny, abans has dit, jo haig de gestionar on poso els calés i tal, sense noms, evidentment, però t'ha passat dir, vull portar aquest, però no em surten els números?
Però constantment.
Constantment.
I el problema, llevándolo al futbol, és dir, si jo fitxo un cabeza de cartel que està dispuesto a venir, todo bien y tal, però me pide un dinero, que todo el resto del cartel... pues no va a estar a la altura. Entonces es lo mismo, si me traigo una superestrella y el equipo lo dejo cojo por otros sitios, no me funciona. Entonces es pagar 120 millones por Julián Álvarez, hostias, me parece una locura.
Aprofitem la presència del Gavi Ruiz, el director i fundador del Primavera Sound, amb ganes de parlar de futbol per incorporar un parell de punts més de l'actualitat esportiva del dia. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
I ens acompanyen els Tudurri, això no passa sovint.
Gairebé, sí, quan ens convideu.
Gairebé diria.
No.
El Salmo ha estat voltant i sí. Què has vist ja fins ara?
He vist tres concerts.
Tres concerts ja he vist.
Sí. I m'han agradat força.
Molt bé.
Sí. Mm-hmm. Sí. Una Paula, una noia de Sant Cugat, que torna a la música després de molt de temps. Després he vist un grup madrileny que es diu BD, que la veritat és que m'ha agradat molt. I després he anat a l'auditori a un concert d'un cantautor britànic.
Però, quin has vingut?
He arribat a 4:45 de la tarda.
Aquesta ha estat la jornada...
Molt bé.
Aquesta és la jornada laboral.
No, escolta, és la meva primera vegada al Primavera.
Molt bé. Has decidit
a la seva samarreta de rejilla.
Avui
com un nen petit quan va un parc d'atraccions que vol pujar totes les atraccions, doncs el mateix.
Quan tanqueu el recinte, com ho feu, Gavi, amb excavadores? Ho dic perquè igual heu d'expulsar el Salmurri.
Sí.
Es farà.
Te puedo mentir, pero no.
Va, Salmo, ahir ho dèiem a l'inici, la selecció espanyola va empatar amb l'Iraq en el primer partit de preparació pel Mundial. Evidentment, hi havia molt protagonisme del Barça. Amb què ens hem de quedar?
Doncs mira, que no va jugar Pedri, que va descansar, tampoc que Pau Cubarsí. Sí que va tenir protagonisme Joan Garcia, crec que l'entradeta ha quedat prou clar, no va ser segurament el seu millor dia, perquè en l'acció de l'empat a un de la selecció de l'Iraq, doncs Joan Garcia segurament podria haver fet una mica més. En canvi, bon paper de Ferran Torres, que va exhibir gol en una acció individual i manté els seus bons registres amb la selecció espanyola. També Gavi va ser protagonista, que a més va lluir el braçalet de capità. Eric va tenir minuts a la segona meitat. I vaja, diguem-ne que el protagonisme dels jugadors del Barça va treure bona nota, menys segurament en el cas de Joan Garcia.
El cas de Joan, que és una carpeta oberta, un debat obert que té De La Fuente sobre la taula, enteneu-me l'expressió, ahir li surt bé, perquè si la cantada que va fer ahir Joan la fa Unai Simón, avui hi havia, hi hauria un cataclisme i uns cristos, perquè tot fa pensar que Unai Simón és l'escollit per De La Fuente, per ser el titular al Mundial, com ho ha estat en les últimes competicions, i tot això que s'estalvia ara, fent jugar el porter que en teoria volia tothom que jugués.
Però és que potser el millor de tots és David Raya, no? Que ha guanyat la Premier i finalista de la Champions.
Ahir Raya no estava convocat perquè acabava d'aterrar. Sí. Fas que sí, ets de Raya?
És que per a mi no hi ha ningun debat aquí. Raya se merece ser el porter de la selecció.
T'agrada més que Joan García, eh?
No es que me guste más, me gustan los dos, pero creo que se lo merece. En la temporada que ha hecho, estamos hablando del campeón de Europa, o el subcampeón de Europa, sí. Y ha hecho una temporada brutal. Ya estaba, o sea, tampoco va a llegar Joan García.
Com a mínim per estar en el debat, no? Sí, però sembla que el descartem de seguida com si fos el tercer.
Jo crec que va jugar Unai, eh?
Estem valorant el rendiment de la temporada i crec que és l'ordre invers, diguéssim. No sé si m'explico. O sigui, el primer... El que serà titular és el que pitjor temporada ha fet.
Unai.
El segon, crec que és Joan García, que està en molt bon nivell, però probablement el tercer sigui Raya, que ha guanyat tot. Jo ho veig, que l'ordre és bastant invers. Bueno,
Raya és una temporada...
Enorme.
Molt bona. Sí,
A Raya clarament li falta marca.
Li falta altaveu.
Però jo crec que
l'altaveu de l'Arsenal aquí no arriba.
Però a la llista de la Fuente jo crec que és l'últim. Em dóna la sensació,
no estic segura, perquè abans de jugar a la final de la Champions, quan va donar la llista i li preguntaven per Joan García, i va ser De La Fuente qui va sortir a dir no m'esteu preguntant per David Raya i per mi. David Raya, o sea, és el segon, és el que sempre ha estat,
claro.
I és el que està abans de Joan García. Va ser ell qui va treure el nom de David Raya. I estic d'acord en que no té... No té fans.
Clar.
Com juga en Inglaterra i no sembla que sigui la lluita de el porter del Barça contra tots, no té fandom.
Encara et diré més. Si Raya hagués sortit, per exemple, del planter del Barça i l'haguéssim als mitjans seguit des del primer moment... Sí. Com en el seu moment va passar amb Cesc, amb Piqué, el tindríem fins i tot més en compte aquí. La sensació que hi ha de que se'n va anar molt jove des del Cornellà, que no té...
No té fandom.
Exacte, li falta com això, que se'l tingui en compte, un tio és el porter del campió de la Lliga Anglesa.
Bé, en tot cas...
Yo que soy muy guardiolista y me veo todos los partidos de la Premier siguiendo al City, nos ha marcado la temporada Raya. Però ja ha sacat una de puntos per l'Arsenal.
Sí, sí.
O sea, última hora, ha hecho unas paradas.
Sí, sí.
És un jugadorazo.
I Unai jo crec que serà el titular, però perquè De La Fuente no li ha fallat mai. Si us fixeu, ha fet cantades, jo crec que importants, a la Lliga, però amb De La Fuente, a la selecció, jo li recordo molt pocs errors. Per això De La Fuente crec que seguirà apostant per ell, tinc la sensació.
Jo és que deia això que us he comentat abans, perquè jo m'imaginava que començava el Mundial i que Unai, com li pot passar a qualsevol porter, en feia una... i se li hauria tirat tothom al damunt, però clar, el precedent immediat de Joan García és el que vas veure ahir, vull dir que d'alguna manera De La Fuente li pot servir per modular en cas que hi hagi un error d'Unai, però bé, en tot cas...
Jo tinc la sensació de que De La Fuente ho té claríssim...
Sí, sí.
Va empezar Unai, a la que falle...
I que ningú l'anava a posar a pressió.
Jo també ho crec, però si hi ha una errada... En un Mundial, vaja...
Però també tinc la sensació que el segon era Raya i no Joan García.
Está esto de poner a Raya, lo que pasa que no lo puede hacer, porque es su portero. Va a poner a Unai, però a la más mínima, sacar Raya.
Per davant de Joan, creus?
Sí.
Ravi?
Però el cas és que si hagués anat Unai, Raya i Remiro, segurament, encara que Unai s'hagués equivocat, no hi hauria debat. Clar. Ara, si Unai s'equivoca, hi haurà debat respecte a Joan García i no descarto que ell aposti pel canvi amb Raya, però... Però el soroll el genera la presència de Joan García, el soroll mediàtic. Després el seleccionador, no sé si
serà influït per això. Somos muy ombliguistas y hablamos de Joan García porque es el portero del Barça.
Sí.
Pero que Raya ha hecho una temporada.
Sí, sí, sí. Sí,
si el seleccionador medio ha mirado los partidos de Raya, que doy por hecho que sí, hostia, es un seguro de vida.
I perquè s'ha de dir que Joan García, sobretot jo crec la primera part de la temporada, que és quan el Barça... més vacilava, es va fer un tip de servar partits, després ja no tant, o com a mínim no ha estat tan evident la seva aportació. Va, una més de futbol i deixarem marxar el Gavi Ruiz, que té ganes de parlar de futbol, però tampoc tant. Laia Tudel, hem de parlar del Madrid.
Una mica, home, amb el show que tenen muntat per les...
Que raro, eh? Ja trigàveu.
Home, hem estat aquí una estoneta...
Ja trigàveu en el show.
Ahir vaig debutar a la nave del misteri.
Què fareu quan s'acabin les eleccions?
Un parlant-li de vostè. Jo no ho havia vist mai. L'entrevistat parlant-li de vostè al presentador i el presentador de tu, com si es coneguessin de tota la vida.
És fantàstic el show que ens està mostrant el Madrid i aquestes eleccions.
Acaba el diumenge, eh?
Recordem que acaben diumenge, ens queden només 2 dies de show.
Bé, a veure qui guanya diumenge, Gemma.
Gema, impugnarem.
Bueno,
guanyi qui guanyi, impugnem.
Bé, doncs 2 dies perquè siguin les eleccions al Madrid i segueixen Florentino Pérez i Enrique Riquelme amb aquesta batalla de cromos, a veure qui la diu més grossa pel que fa als fitxatges de jugadors o d'entrenadors. I l'últim el vam tenir ahir a Florentino Pérez al programa d'Iker Jiménez a 4, que va parlar ja de que faria estar preparat per fer el fitxatge més car de la història del Real Madrid, és a dir, ja té preparat el seu galàctic, no va dir el nom, però sí la quantitat de diners que està disposat a gastar-se.
El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. ¿Y qué? 150 por lo menos.
Com a mínim, diu, 150 milions d'euros, com a mínim. No ha volgut dir encara del jugador ni l'equip, un equip Champions, que jugaria al mig del camp cap endavant, però sí que és cert que el Marcos García, que parla sovint amb l'entorn de Florentino, anava apuntant ja uns noms que també van sortint ja en diferents mitjans de Madrid, que és, pensarien en Vitinha, João Neves, del PSG, tots dos, o fins i tot Olise, del Bayern.
Molt bé.
Olise, em sembla un bon fitxatge, el que passa que em crida l'atenció que es digui com un punt positiu de què bon president que sóc, que em gastaré 150 milions d'euros en un jugador. Com si això, que et sumi vots.
Deu haver calculat que és el que es gastaria l'altre en Haaland i ha dit...
Sí, no, també.
Jo igual, però és ridícul, m'encanta.
És la versió de a ver qui me ha más lejos, pues esta es la versió de a ver quién se gasta más.
Qui la diu més grossa, però clar, jo entenc que tu diguis el nom del jugador perquè pugui ser il·lusionant pels teus socis, però dir-los el que et gastaràs no és il·lusionant.
Entre milionaris parlen de diners.
Yeah.
Jo no sé si...
Sé que no l'entenem perquè, en fi... Però entre milionaris parlen de diners.
Mira, potser m'equivoco i m'ho he de menjar, eh?
És la mida.
La sensació que tinc és que el madridisme, tant per un costat com per l'altre, es fotrà una hòstia, perquè es pensen que estem a l'any 2000 i que el Madrid fitxa, i va amb diners, i fitxa Haaland, i fitxa Vitinha. I les regles del joc han canviat. I el City, i el PSG, i el Bayern de Múnich ja no són els clubs que abans venien al Madrid i venien el que fos.
Sí, jo totalment d'acord. Jo sí que crec que ells juguen amb que la majoria de futbolistes volen jugar al Madrid, com n'hi ha molts que volen jugar al Barça, fins i tot en moments en què el Barça ha estat fet una ruïna.
El que passa que, vull dir, 150 milions amb João Neves, home, jo no sé si això
és...
M'encanta, João Neves, m'agrada més Vitinha, per això.
Però és que tampoc els val Vitinha. Si em dius Olise, que a mi em sembla un jugador irregular, però molt bo, encara.
Aquí el cop seria que el Florentino digués, ofereceré... Tampoc serviria per res. 300 milions por la mínima mal.
Aquest és el problema, aquest és el Figo 2026.
Però és que jo crec que ja s'ha demostrat que el problema no és la figura de l'equip. Ja van fitxar a Mbappé i Mbappé no és un mal jugador i mira com està el Madrid i mira la temporada que lleva el Madrid, les dues últimes temporades. És un problema d'idea i de sistema. És un problema d'entrenador. I la idea de Florentino, que jo crec que és el que guanyarà, salvo sorpresa llegant, la idea de Florentino és Mourinho.
Sí, sí.
O sea, és que estem mal i el que ve és Mourinho.
Gemma, el vot del madridista no podria canviar ni tan sols si Riquelme anuncia Klopp?
Jo tinc la sensació de que hi haurà un vot de castig. Estic segura, perquè molts madridistes estan molt decebuts en les dues últimes temporades. Crec que, a més, que la roda de premsa de Florentino, les entrevistes que ha fet, se li ve una mica de lulu, o sea, que està un pesat, reiteratiu, obsessiu...
García d'ella està gaga.
Jo dic que ara de lulu com els jovens.
És més modern.
Porque soy muy moderna yo.
Yo solo voy a pedir una cosa, que es que no cambie nada.
Ya, claro.
Vols que guanyi Florentino, ¿eh?
Que gane Florentino.
Y que fiche
Mourinho.
Yo también estoy muy de acuerdo.
Y que digan todas estas tonterías.
Una caricatura.
Que enfaden al jeque del PSG. ¿sabes? Que se gasten 500 millones en lo que sea. O sea, todo esto nos va bien.
Sí.
Pero lo de Kibo también.
Estás diciendo, claro. Están en otra época.
Sí, pero Kibo en el Madrid, en la mayoría de socios del Real Madrid son señores grandes. Y al señor Grans le ve el no Rick y.
Doncs
però
està
sent... Florentino és Florentino.
Yeah. Bueno, està sent un plaer aquests dies navegant al despelote blanco,
no
però ho hem de deixar aquí, hem d'acomiadar sobretot el Gavi Ruiz, que té
una pregunta, Gavi. Sí. Madonna, ho has intentat alguna vegada?
O et demana 150 milions.
Sí que l'he mirat alguna vez, però estaríamos en eso mismo. Estaríamos en el mismo problema.
I ara... Que ya está, ahora que ya está más grande, igual.
Ahora es Bernardo Silva, momento, ¿o no? Ahora es Bernardo Silva.
Ahora ya, ya no es el momento.
Ahora es Bernardo Silva.
Prova, sisplau, prova.
Gaby
el
Ruiz.
Año pasado tuvimos a Sabrina Carpenter.
Ya, ya, usé. Es no es el mateix.
Eso es lo que había que traer el año pasado.
Ya. Y Chappell Roan. Maravilla.
El Primavera, un festival actualitzat, no com el Madrid. El Gavi Ruiz, el director i fundador del festival, ens ha fet l'honor d'acompanyar-nos avui, no tant per parlar de música, que també, sinó de la seva altra passió, el futbol. Gavi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosotros.
I que sigui un èxit com cada any al Primavera.
Muy bien, muchísimas gracias y que os vaya todo muy bien.
Gracias. Farem una pausa. Espera, que acomiado els Tudurri, que estan aquí aplicadíssims. Salmo, Laia, ja podeu anar amb... Salmo, tu pots anar a mirar concerts i la Laia...
El Salmo té l'agenda, té preparada l'agenda de concerts.
Doncs ja podeu...
Això ha vingut, no?
Sí, ja podeu anar a voltar. Vinga, una pausa i ens acompanya un músic de veritat. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
El divan, el valor de la conversa.
El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a La Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.
Set minuts i seran les 8 del vespre. Quan he dit que ens acompanyaria un músic de veritat, em referia a l'autor d'aquesta cançó que esteu escoltant i que, evidentment, no cal ser Einstein per saber que el converteix en músic i culer malalt. Senyor Jofre Bardagí, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Com estem?
Bé, aquí.
Sí? Una mica de festival.
Sí.
Acostumes a anar a festivals d'aquest estil?
Sí, a festivals sí. Al Primavera vaig venir a veure Radiohead fa molts anys i aquest any no... És un festival que m'ha costat més, però sí, m'agrada,
Sí, però potser perquè és un... Dic jo,
És molt massiu.
Per mi, és per massiu.
Per mi és massa...
No,
massa
per eclèctic, bèstia. Perquè aquí ja...
No, ja...
O sigui, ja t'agrada que sigui.
Sí, m'agrada.
Pels que tenim una certa edat, el Jofre el recordem com a líder dels Glaucs, però també autor de molts altres projectes professionals de manera individual.
Sí, anar fent... O sigui, soc músic i tot el que significa ja sigui fer discussió, fer discos amb Glaucs, fer direccions musicals de coses, el que sigui, bandes sonores...
Ara en què estàs?
Ara acabo de treure un disc, un projecte que és Jofre Bardagí interpreta Serrat, que és un homenatge a Serrat, evidentment, i al meu pare.
Un altre culer.
Ah, exacte.
I m'imagino, vaja, ara suposo, però el teu pare també.
Sí, molt, molt. Sí. De fet, em va...
T'ho va inocular
bé de família. I res, amb aquest projecte ja porto un any i pico traient singles i ara ha sortit el disc, vam actuar a Barcelona fa poc, i amb això.
Jo us he de dir que el Jofre no es perd ni un partit del Barça, que a més els escolta tots, els que va al camp i els que no, per la TDT.
Sí, ja, sí.
És a dir, que totalment. Quan tens concerts, t'ho programes per no haver de coincidir gaire amb el Barça, eh?
Sí, ho tinc apuntat, i si no, amb els... O sigui, els veig en diferit i tothom sap que ningú...
Que no et poden dir res.
Pot dir, encara que sigui un Barça... O sigui, un Copa del Rei contra un primer ref, és igual. Vull dir, ningú pot dir res.
Sí, tu ets al contrari. Crec que era Tete Montoliu, el mític pianista, que ell volia saber el moment.
Sí, sí, que cridava gol, de fet, tocant. Jo, sí, m'ho guardo i després pot ser que arribi a les 2, a les 3 de la matinada i m'ho poso. O a l'hora que sigui. Sí, sí.
I fins i tot quan ho fas en diferit, quadres amb la TDT o només la TDT només quan és en directe?
No, sí, sí, és de zone i no per dir-ho. Sí, m'ho poso amb l'aplicació, sí, soc molt malalt. I, de fet, al camp vaig sol, i si ha de venir algú amb mi, és una putada, perquè aleshores no puc escoltar la ràdio, sí.
Sí, soc molt malalt. Molt malalt, sí.
I què, com ho veus, el Barça actual?
Bé, il·lusionant. A veure què passa aquest any, a veure qui acaba emportant, però bé, home, portem 2 anys macos.
Ara parlàvem del mercat de fitxatges, i el fundador del festival, el Gavi Ruiz, ens deia que ell no portaria Julián.
Ojo, que el Jofre és super pro-Argentina.
Sí, jo, de fet, Argentina és la meva selecció des que soc petit.
Per tant, tu ets pro-Julián, eh?
M'agrada Julián, però el que passa que, veient altres fitxatges que han vingut des de l'Atlètic de Madrid, que semblava que
funcionarien... El factor atlètic, jo aquest també el tinc en compte, aquest factor.
Sí, sí.
No ens van bé els negocis amb l'Atlètic de Madrid, realment.
Sí, no sé, sempre... Sí. Però m'agrada.
Escolta, una parida que se m'ha acudit. Cap relació familiar amb Ronnie Bardagí, eh?
No hem fet conya ni res d'això, eh?
Vamos, porto un any guapo amb això, eh? Ja sigui per mi o pel mestre Bardagí i el meu pare, no ho vegis. Ha sigut un any. Sí, el porto el cor, també, a Bardagí.
Home, però t'agrada Bardagí, no?
O sigui, sempre he estat esperant tota la temporada que fes un hat-trick per enviar-te missatge, en plan, però no.
No funciona. No, el Jofre, el que té és una gran història amb Diego Armando Maradona.
Sí.
Perquè Maradona, que va ser jugador del Barça, tu eres un nen petit, no?
Quan jugava al Barça...
Serrat... El ficarem en l'equació. Gran artista, molt connectat també amb l'Argentina, perquè els argentins són molt de Serrat. El teu pare era molt amic del Serrat i tu anaves a concerts del Serrat, però explica'ns a tu què va passar.
O sigui, quan estava jugant a Barcelona, va actuar el Serrat amb... De fet, el meu pare hi tocava, la guitarra, a Castelldefels. Vaig anar jo amb la meva mare al concert i hi havia Maradona. I aleshores... Jo anava vestit al Barça, amb la pilota i tot. Vaig estar tot el concert a la falda de Maradona i després del concert vaig estar jugant amb ell al camerino a pilota i ell em anava dient que xutés i tal. I va haver-hi un moment en el qual part me'n recordo, en el qual allò d'un nen de 3-4 anys que xuta la pilota i no saps cap a on va, doncs li vaig fer un túnel a Maradona. Li va passar per sota les cames a Maradona i el tio es va quedar així, va mirar a veure si algú ho havia vist i tots els músics ho havien vist i se'n van enfotre.
Això no ho pot dir massa gent,
eh? Que tu amb 3 anys ja havies fet la gran obra de la teva vida.
I ja està. A partir d'aquí ja toca pa baix.
Escolta'm, i de cançons de temàtica blaugrana, com aquesta que escoltàvem, aquella i prou, on has anat?
Vaig fer una de... contra el Mourinho una vegada, que es deia per què, que em va sortir de dins i la vaig treure, i però re, una cosa, un calentón que em va agafar...
Per què?
El per què, sí, sí, que es deia per què. Sí, sí.
Potser podràs fer una altra, doncs.
Sí, exacte, exacte. A veure què una de comèdia, eh?
Exacte.
Aquest any.
Molt bé.
Però sí, sí. I de moment aquí, eh? No... Jo crec que ja està. La que vaig fer ja estic...
Però aquesta del Barça al Corte té anys, ja.
Molts anys. Va sortir, crec que el primer...
L'any del triplet de Guardiola.
Ah, sí, sí. Es anava a dir amb quin motiu. Sí, sí. El motiu sí, és... Sí. Vaja, doncs aquell any jo porto el Barça al Corte i Copa Lliga i Champions ho van endur tot.
Sí, el que passa aquell any hi va haver com un intent...